Les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona s'ha quedat aquesta tarda sense aigua i la Ronda de Dalt ha estat més d'una hora inundada pel trencament d'una canonada. Això ha provocat un important caos de trànsit i, sobretot, l'alarma en un centre sanitari de referència a Catalunya, com és l'Hospital Vall d'Hebron. L'avaria s'ha localitzat en una canonada de canalització d'aigua del centre hospitalari a l'altura del carrer de l'Arquitectura, cantonada amb el passeig Vall d'Hebron. Segons fonts de la Guàrdia Urbana, la fuita s'ha produït a les 3 de la tarda i ha quedat aturada passades les 4. Els sindicats, la patronal i el govern espanyol mantenen posicions allunyades sobre el diàleg social. Els sindicats majoritaris han reclamat avui a Mariano Rajoy el salari mínim de 1.000 euros per a l'any 2020. Ha estat en una reunió a la Moncloa, en què s'han reunit els líders de l'UGT i Comissions Obreres, els principals representants de les patronals COE i CEPIME, i també el president Mariano Rajoy i la ministra Fàtima Báñez. Un altre nom propi de l'actualitat és el d'Íñigo Urkullu, que ha estat reelegit pel Parlament de Vitòria, avui nou lendakari basc. El nou lendakari ha aconseguit el càrrec en la segona votació parlamentària, en què ha tingut, gràcies al vot del PNB i dels socialistes, 37 sufragis a favor de 37 parlamentaris davant dels 18 que ha obtingut la representant d'Euskal Herria Bildu, Madalen Uriarte. Recordem que a la Cambra Basca es poden presentar més d'un candidat a la investidura. I finalment us expliquem que Martin Schulz deixarà l'Eurocambra per presentar-se a les eleccions alemanyes. El president del Parlament Europeu serà el cap de llista dels socialdemòcrates pel Rin de Nord-Westfàlia a les eleccions legislatives de l'any vinent, en què Angela Merkel es juga la reelecció. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem, és dijous, amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Aquells que mai es retracten de les seves opinions s'estimen a ells mateixos més que a la veritat.
Joseph Joubert, moralista.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Donald Trump ha començat a donar passos en la nova direcció dels Estats Units d'Amèrica, fins i tot abans de ser nomenat. El nou president electe ha confirmat que la seva intenció és denegar la signatura del Tractat de Lliure Comerç del Pacífic i buscar contractes bilaterals amb els diferents països. Per altra banda, també està donant passos per promoure les mines i les fonts d'energia clàssiques i reduir les inversions en la producció d'energia renovable que fins ara havia liderat Barack Obama. Avui parlarem sobre les noves estratègies i polítiques dels Estats Units d'Amèrica i com ens poden afectar, així com les noves propostes del govern espanyol amb els nostres tertulians Mercè Blanco, David Ciudad i Joan Elias. Però abans parlarem d'una organització que treballa per la millora del benestar de la comunitat des del silenci, des de fa segles, el Club Rotary. Parlarem amb Enric López Milà, antic president del Club Rotary Barcelona, Pedralbes i economista. Benvolgudes, benvolguts, benvinguts al Plusvàlua, el programa sobre actualitat econòmica i social amb clau de valors, com sempre, amb el suport del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, els controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. Avui tindrem música de Freddie Mercury.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Avui fa 25 anys que moria Freddie Mercury, sens dubte una de les millors veus que ha donat el pop rock del segle XX i a més d'un gran creador musical i estètic que va revolucionar els concerts de la seva època. Avui recordem, doncs, amb aquest Spread Your Wings, Freddie Mercury, i el recordarem durant tot el programa d'avui. Comencem, doncs, amb l'editorial que ens porta Joan Maria Solà, secretari general del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I diu que l'organització dels clubs Rotary es va iniciar a principis del segle passat als Estats Units i ha arrelat en molts països, en especial als països occidentals. En un àmbit internacional existeix l'entitat Rotary International, que agrupa els clubs de tot el món, ubicats en més de 160 països i amb una xifra de socis superior al 1.200.000 afiliats. A l'estat espanyol es parla de l'existència d'uns 56 clubs que reuneixen uns 5.000 socis. Aquests clubs o grups de ciutadans segueixen els ideals dels seus fundadors a partir d'una base ètica molt estricta, creen entre els seus participants uns nexes d'unió basats en l'amistat, l'intercanvi d'idees i la seva participació i preocupació per la comunitat on estan integrats. Els ideals dels clubs Rotary i els seus socis participants, no lligats a cap partit polític, filosofia o religió, s'enfoquen a desenvolupar projectes adreçats a un ideal de servei als conciutadans. En aquest sentit, dins dels seus projectes primordials, promouen la pau, la lluita contra les malalties, el suport a l'educació i el desenvolupament de les economies locals. Així, a partir d'aquests conceptes, cada club programa la seva activitat mitjançant reunions, fòrums, subvencions, beques i un ampli conjunt d'iniciatives en la recerca del bé, al proisme i a la comunitat. Els ideals d'aquesta organització han estat mal vistos sovint per poders absolutistes o dictatorials. En concret, a Espanya, durant el franquisme, van ser perseguits i equiparats a la maçoneria. El Club Rotary, però, no és cap organització secreta, i un fet que ho fa evident és que en les poblacions on existeix el club, a vegades figura un cartell que indica el lloc de reunió dels seus socis. per parlar-nos sobre el Club Rotary, un gran desconegut, però amb una tasca important des de fa segles a la nostra societat. Hem convidat avui el senyor Enric López Milà, antic president del Club Rotary de Barcelona, Pedralbes. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Primer de tot, la pregunta obligada, senyor Enric López Milà. Què és el Club Rotary?
Bé, bueno, en l'editorial ja ho han explicat bastant bé. Anem a concretar-ho una mica més. El Rotary és una organització internacional, sense ànim de lucre, òbviament. És una organització de servei i està integrada per professionals i per empresaris de tot el món. Estem presents a 166 països i, com s'ha dit, doncs som més de 1.200.000 membres. A Barcelona, en concret, tenim 57... a Catalunya, tenim 57 clubs amb més de 1.000 membres i a Barcelona, en concret, som 326 membres agrupats en 15 clubs.
Déu-n'hi-do.
Sí, per ser desconeguts, Déu-n'hi-do.
No? Quins són els ideals que persegueix una mica el Club Rotary? Per què atrau a tanta gent?
Jo crec que la declaració de principis està en l'eslògan de l'organització, no? Serve above yourself. Servir per damunt d'un mateix. Jo crec que amb això ja s'ha dit molt, no? La versió en castellà normalment es diu dar de si antes de pensar en si, no? Tots tenim presents lo de fer el bé al proisme, no? Fer-lo per damunt d'un mateix, quasi diria que és un punt més, no? Aleshores, reunim gent de tota mena, de totes creències religioses, de tota filiació política. És algo que no es pregunta mai a l'entrar, és igual. Per exemple, en el meu club, en el Pedralbes, tenim, que som 32 socis, amb 32 socis de diverses nacionalitats, tenim cristians de diverses confessions, tenim musulmans, tenim jueus i fins i tot tenim una persona de religió hindú. Vull dir, això també ajuda a tenir una amplitud de mires. Vull dir, si tu et reuneixes cada setmana amb gent molt diferent de tu, a més, pertanyent a professions diferents, perquè una de les condicions que tenim als clubs és de que no repeteixin les professions, això t'està donant visions del món molt diferents a les teves. Perquè, en el fons, tots tenim una visió del món bastant feta a la mida de la nostra professió. Si ens reunim economistes, acabem parlant de lo mateix i donem una visió del món, que estarem més d'acord o menys d'acord en determinats aspectes, però fonamentalment és lo mateix. Però quan intercanvies les mateixes idees amb un enginyer, amb un arquitecte, amb un metge, les seves visions del món són molt diferents. I això ho comprovem cada setmana. I això és una cosa que ens enriqueix, no? No és, malgrat tot, no és l'objectiu de Rotary Internacional, no? De fet, l'objectiu de Rotary Internacional és servir a la comunitat i promoure l'enteniment i el bon enteniment i la pau mundial. A través de què? A través de projectes de servei que poden anar des de lo més proper a lo més global. Per exemple, el projecte estrella que ha seguit Rotary International, que és l'agrupació l'organització que ens agrupa a tots, és el projecte d'erradicació de la pòlio. Això, nosaltres vam ser fundats, el Rotary International es va fundar a Chicago el 1905. Érem 4 membres. I de 4 membres, al cap de 110 anys o 112 anys, 111 anys, perdó, som 1.200.000 i pico. Una mica de camí hem fet. Ens havíem proposat erradicar totalment la pòlio l'any del centenari. I per poc no ho vam lograr, perquè va haver-hi un rebot, i aleshores hem tingut que seguir el tema. Perquè ens fem una idea, els pressupostos de contribucions per tema de la pòlio, l'acumulat en l'any 2015, havíem arribat ja al 1.400.000 dòlars. Vull dir que realment...
Que com a Club International, sí. Rotary, havien donat per erradicar la pòlio.
Havíem aconseguit. Perquè una cosa que sí que hem de tenir clar, l'organització de Rotary, el Club Rotary, el que et permet amb els membres és col·laborar de la manera que cadascú pot en cada moment. És a dir, Encara que puguem tenir una imatge, o puguem donar una imatge, de que bueno, doncs els rotaris doncs deuen tenir molts diners i posen molts diners i tal, bueno, escolta, n'hi ha que en tenen i n'hi ha que no en tenen, vull dir, com a tot arreu, no? Si és cert que requereix doncs, bueno, tenir una certa qualificació empresarial o professional que et permeti doncs, fer determinades coses. Però l'important, lo fonamental en un rotari és l'actitud. A mi m'agrada dir que els rotaris som brokers, en el sentit de que detectem on està la necessitat i detectem qui té la solució. Hi ha companys que diuen allà, en aquell lloc del món que hi ha un problema, segur que trobarem un rotari que té la solució. I això ho hem experimentat al llarg dels anys. És així. Hi ha vegades que el valor més gran que pot aportar el rotari no són els seus diners, sinó la seva llista de contactes, la seva agenda de contactes. Perquè és el que et permet que allò que per algú en algun lloc del món és un greu problema, pues, t'arriba la notícia i tu amb una trucada de telèfon et pots solucionar-ho. Hi ha coses que a vegades pues, costen més i t'has de remengar o has de treballar com a qualsevol organització no governamental pues, a l'ús, no? I en altres pues, que la teva tasca ha de ser pues, buscar fonts de finançament per tirar endavant un projecte, no? I aleshores cada club té els seus projectes, entre agrupacions de clubs es fan altres projectes, entre clubs de diversos països es poden fer projectes internacionals i després tenim el macroprojecte de la polio, que en aquests moments, doncs, bueno, a més, falta erradicar-la a tres països que ens hem trobat amb dificultats de caire fins i tot cultural, no? Alguns països doncs, no s'acceptaven les vacunes dels nens dient que allò era una cosa que feien els occidentals per esterilitzar les criatures. Al final ho vam solucionar aconseguint que aquelles mateixes vacunes es fabriquessin a Indonèsia. Com que ja venia d'un país no occidental, doncs, ja s'acceptava. Ens han assassinat voluntaris al Pakistan per estar vacunant a criatures. Això va fa un parell d'anys, si no recordo malament. Perquè, bueno, doncs, ja sabem el que és aquells països, no? i en aquestes zones. No? Vull dir que, bueno, aquest és una mica el panorama que tenim, no? I aleshores, doncs, bueno, si volem, també podem parlar de projectes que es posen aquí a Barcelona per centrar més.
Senyor Enric López Milà, antic president del Club Rotary de Barcelona, Pedralbes, ha dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, i és que cada club no pot repetir les professions?
Sí. El que es busca és la diversitat. El que passa que quan un club és molt gran doncs, es permet que hi hagin fins a 5 membres de la mateixa professió. També és veritat que, clar, si som molt estrictes, hi hauria un metge, un advocat, un economista, un enginyer... Bueno, aleshores hi ha un advocat laboralista, un advocat mercantilista... Jo mateix, com a economista, doncs, estic com a analista financer...
Periodista radiofònic, exacte, de televisió...
Exacte, s'ha de fer d'amici. S'ha de ser... S'ha de complir l'esperit de la llei, no la lletra de la llei, no? Bueno, és aquest el tema. Això, a part de l'avantatge que comentava d'obrir-te una mica la ment, com és la teva visió del món, té una utilitat pràctica, i és que l'agenda de contactes d'un economista no és la mateixa que l'agenda de contactes d'un enginyer. Però si els dos treballen per la mateixa causa, estem duplicant l'agenda de contactes. I això anem-ho multiplicant per tots els membres que tenim, per tots els clubs. I, bueno, és un networking mundial brutal, no? Perquè, clar, són les agendes de 1.200.000 professionals i empresaris d'arreu del món. Perquè estem més o menys ben distribuïts a tot el món. Vull dir, la base és Estats Units i Europa, però també a Àfrica i Àsia en aquests moments estan creixent més els clubs a Àsia i Àfrica, sobretot a Àsia, que no pas a Europa i Amèrica.
Senyor López Milà, davant de, com vostè deia, 1.200.000 llistes de contactes que poden fer possibles tantes coses, com s'escullen els projectes?
Bueno, cada club és autònom, no? Aleshores, per exemple, ara parlaré del meu club, ja, perquè és el que millor conec, òbviament. Nosaltres pues, fa més de 25 anys que col·laborem amb el Centre Obert Joan Salvador Gavina, que és un centre del Raval, que fa una tasca extraordinària, i, doncs, bueno, doncs és la nostra, nosaltres aportem el nostre petit gra de sorra en aquest projecte, i, doncs, bueno, doncs a través de finançar beques, a través de fer visites o d'ajuts en temes de casals d'estiu i colònies que fan, a través de revisions oftalmològiques per a les criatures, etc. Bueno, doncs això és una petita aportació, no? També, doncs, en moments en què consideràvem que potser el nostre entorn, anys enrere, no estava tan, no hi havia tants problemes com podien, com poden haver-hi ara, doncs hem estat, conjuntament amb altres clubs, doncs hem estat finançant preses d'aigua, o sigui, embassaments, a Tanzània, a Kènia, vam finançar la construcció d'un cotolengo al Brasil. Bueno, com s'escullen? Doncs tenir idees. Tenir idees. Sempre hi ha algú que diu, escolta, a mi se m'ha acudit això, què us sembla? Es discuteix i aleshores, pues, si no hi ha cap idea millor o ens veiem capaços de dur-la a terme, pues, la duem a terme. Per exemple, el tema de la polio va aparèixer, és una idea d'un club de les Filipines. Fa molts anys que un club de les Filipines que tenien el problema de la polio a casa i van dir, pues, escolta, podem dedicar-nos a això. I bueno, aquest projecte es va anar fent gros i hem arribat a un punt que la Fundació Bill Gates ens ha portat més de 300 milions de dòlars, que hi ha, en fi, que molta gent no els porta a la butxaca, òbviament, no? Vull dir que, bueno, això per què? Pues perquè Rotary, encara que aquí siguem desconeguts, o que això penso que és culpa nostra de no informar massa, té un marxamo de qualitat, no? Una cosa que poca gent sap. Els voluntaris que van posar en marxa les Nacions Unides a San Francisco eren rotaris. Rotary International té seu com a observador, com si fos un país, a les Nacions Unides. La campanya Polio Plus s'ha doncs, desenvolupat a través de la OMS i de la UNICEF. Vull dir, bueno, Rotary realment té veu en el món. Que aquí siguem més discrets, bueno, doncs això ja hauríem de pensar una mica quin problema tenim nosaltres, no? No com a Rotaris em refereixo, eh? No.
És a dir, en altres països el Club Rotary no és tan discret. Jo, de fet, en algun moment, avui preparant-me l'entrevista aquests dies, i avui pensant-hi, he coincidit en alguns hotels on hi ha alguna placa que posa
sí.
Aquí s'ha celebrat el Club Rotary o afiliats al Club Rotary o alguna
sí.
Cosa així.
Sí, això és molt divertit perquè dona peu a que molta gent, quan li dius què és Rotary, ens confonen amb alguna cosa com la Xen de Rotigers, no? A veure, els Club Rotaris ens reunim, perquè se suposa que som gent ocupada, aprofitant l'hora de dinar, l'hora de sopar, l'hora de berenar, l'hora d'esmorzar. Vale? És bastant freqüent a l'estranger que hi hagi clubs que es reuneixen a les 7 del matí per esmorzar i tenir la seva reunió. No? Però amb això vull fer esment un tema que és important. O sigui, s'aprofita la reunió per fer alguna cosa que tots hem de fer cada dia, que és esmorzar, dinar, sopar, berenar. Vale? Aquí a Barcelona penso que estem quasi a 50-50 entre els que ens reunim a l'hora de dinar o els que es reuneixen a l'hora de sopar, i n'hi ha un que es reuneix a l'hora del berenar-sopar. Vale? Això és un tema d'eficiència. Com que tots hem de fer això, doncs aprofitem aquest temps lliure que tenim per parlar dels nostres projectes i les nostres coses. No? Clar, els centres... Per què busquem més hotels que un restaurant? Per un tema també pràctic. Si tu ets rotari, tens que anar de vacances o per feina a qualsevol ciutat del món on no coneixes a ningú, tu tens una guia on et diu on es reuneixen tots els clubs rotaris. I tu saps que si, per exemple, nosaltres ens reunim en l'hotel Princesa Sofia. Clar, si un rotari de Singapur ve per primera vegada a Barcelona, ell sap que els dijous a les dues ens reunim al Princesa Sofia. Per tant, a ell li pot interessar allotjar-se en aquell hotel perquè sap que el dijous, si està aquí el dijous, baixa a les dues, es presenta com a rotari i estarà dinant amb uns amics. I, home, i també han passat a vegades que algú ha estat de vacances i ha tingut un problema de salut o un accident, el que sigui, i, clar, doncs, ha acudit al club on estava i se li ha solucionat.
És com una xarxa d'amics més enllà de... d'un club també doncs, per atendre la comunitat?
Home, si et reuneixes amb gent cada setmana i comparteixes taula, i comparteixes projectes, i comparteixes ideals, al cap dels anys fas amics. Home, jo he fet fa quasi 20 anys que sóc, o 20 anys, perquè el temps passa molt de pressa, membre de Rotary, jo a Rotary he fet molt bons amics. I això, amb qualsevol rotari que vostè parli, li dirà el mateix, no? Aleshores, sí. A més, un dels temes que promociona Rotary és el coneixement mutu, el companyerisme, com a mitjà per donar servei. Per tant, diguem-ne que l'amistat és un subproducte de l'activitat de Rotary, però sí, òbviament.
Mm-hmm. Estem parlant...
molt bo, a més a més,
Sí, segur i tant. Estem parlant amb Enric López Milà, antic president del Club Rotary de Barcelona, Pedralbes, economista, i ens està descobrint una mica què és i què fa, quines funcions té aquest Club Rotary, que a més té una capacitat internacional amb més d'un milió d'afiliats a tot el món. I jo quan anàvem parlant, senyor López Milà, clar, tenim un imaginari, no?, de clubs i d'associacions de persones com la maçoneria o com que ens ressonen al cap, no? El Club Rotary s'assemblaria en els ideals, el funcionament de maçoneria o de tots aquests clubs, no?, també que tenen també uns ideals i uns rituals.
Bueno, ara em permetrà que li contesti amb aquella muletilla que no s'ha de dir mai. M'hi alegra que m'hagués aquesta pregunta. Sí, és una pregunta que sempre ens fan, encara no sé per què, però sí que
em
va...
Ja em perdonarà, eh?
No, i ara, per favor, és que si no me l'hagués fet, inclús li hagués incitat a que me la fes, perquè l'hagués trobat a faltar, no? Això em va portar en el seu moment, perquè sóc una persona bastant xafardera, més que curiosa, i a fer averiguacions, no? I el que vaig descobrir va ser molt curiós. I ara em permetrà que li faci una pregunta. Quina relació té la Creu Roja i els Boy Scouts amb la maçoneria?
Doncs no ho sé.
No ho sap,
dir.
No? Jo tampoc ho sabia. Pues sembla ser que tant la Creu Roja Internacional com els Boy Scouts, com el Rotary Internacional, entre els seus fundadors hi havia maçons. I és curiós que tothom fa la pregunta en els rotaris, però mai he sentit a ningú que relacioni a la Creu Roja i els Boy Scouts amb la maçoneria. En tot cas, com diu l'Evangèlic, por sus obras les conoceréis, no? Són tres organitzacions que són magnífiques. Jo sóc col·laborador de la Creu Roja des de fa més de 40 anys. No he sigut mai Boy Scout, però em mereix molt de respecte i admiració. I crec que són tres organitzacions molt potents en el context mundial. Seguint aquests ideals de, diguem-ne, de bona voluntat, no?, per dir-ho d'una forma ràpida, no? Però sí.
És a dir, que
no
per
si
entrar hi ha
no sé
tot
si...
un ritual...
No, cap ni un. Per entrar, a veure, per entrar al Rotary, doncs, bueno, lo normal és que tinguis un amic que ho sigui, o un conegut que ho sigui, i que
doni fe,
que tingui clar que tens potencial perquè tens aquestes inquietuds socials, etc, i aleshores pues, et convidin. I llavors, pues, com a tot arreu, vas dos o tres vegades, depèn dels clubs, hi ha unes normes d'entrada, passes, la gent et coneix. Una cosa que es procura fer, per exemple, a les reunions, és que la gent no se senti sempre els mateixos, sinó que vagis variant, amb la qual cosa pues, vas coneixent a tothom. Aleshores, pues, si el candidat està interessat, pues, presenta el seu currículum. Hi ha una comissió d'admissions, es vota, com es diu vulgarment, si no hi ha boles negres, que òbviament no es pot amb boles negres ni blanques, ni de cap color, pues, aquella persona pues, entra, fas un jurament, diem, entre cometes, no? Que és un acte molt protocolari, molt emotiu, on tu et compromets a ser pues, un representant digne de la teva professió i fas acceptes pues, els principis rotaris d'ajut als altres i de bona voluntat. No?
És a dir, d'alguna manera, quan sentint-lo parlar, senyor López Milà, és com que persones vàlides i amb cert poder professional busquen organitzar-se per poder ajudar o aportar el que puguin aportar a la societat.
Ho has resumit perfectament. És així.
Doncs ara m'agradaria molt sentir l'opinió, la percepció dels nostres tertulians sobre el Club Rotary. Tenim amb nosaltres a Mercè Blanco, empresària i persona vital. Perquè vostè, sobretot, és una gran persona vital. Senyora Blanco.
Em costa moltíssim, però sí.
Home, no, no li ha de costar, li surt de dintre.
Em costa moltíssim.
També tenim amb nosaltres a David Ciudad, geògraf i exdirector del 112.
Gràcies, Carla. I puc donar una fe que, la, que és molt vital.
És així, vital. Veritat. La coneixem. També ens acompanya Joan Elias, economista.
Hola, bona tarda. Què tal?
La meva primera pregunta és, coneixien el Club Rotary? O Rotary, no sé com cal dir-ho.
Rotary.
Rotary.
Jo sí. Jo he tingut contactes amb una part de la meva vida que he estat ubicada a l'Alt Empordà, i no siguent del Rotary, sí que és veritat que he pogut viure per primera persona tot el que ha estat dient el senyor López Milà. I la veritat és que m'ha encantat que la casualitat fes que estigués amb un membre com ell, que explica, però detalladament, coses que moltes vegades no se saben, i és una verdadera pena, perquè queden com unes persones que no tenen res més que fer i van a fer un cafetó. No. Jo he vist i contactat que, per exemple, en una població de l'Alt Empordà s'han comprat ambulàncies, s'han comprat cadires de rodes... Vull dir, una quantitat... El que passa que sí que és cert que adoleix una mica de no poder... no s'hagi fet coneixement. Clar, viure en una població petita és més fàcil, però clar, en una ciutat gran...
Per què aquest silenci?
Jo recordo una reunió fa molts anys de president de clubs, i hi havia gent més gran, d'una altra generació, diguem-ne, no? I hi havia qui sostenia postures de l'estil de Rotary no s'ha fet publicitat de lo que fa i no ho farà mai, no? Bueno, jo penso que això és un error, no? Ara, per exemple, sí que hi ha amics que a vegades diuen... Ah, he vist una furgoneta amb la roda rotària, no? Perquè un dels projectes estrelles que fem la major part dels clubs de Barcelona és el projecte Alpan, que és allò que dèiem, fer de brokers, no? Hem contactat amb menjadors socials, la major part associats a parròquies, i hem posat en contacte, hem anat a buscar, doncs, hotels de Barcelona i restaurants de Barcelona que proveeixin menús cada dia per tots aquests centres, vale? I estem parlant que en els primers 3 anys ja vam repartir 100.000 àpats, eh? Vull dir, poca broma. Com s'ha de transportar això? Doncs amb furgonetes isotermes. Doncs hem buscat finançament. Per exemple, el meu club va aconseguir que Mango financés una furgoneta isoterma que circula per Barcelona. I ara en aquests moments m'equivocaré segur, però em sembla que són 4 o 5 furgonetes que tenim, no? I qui va de portar aquestes furgonetes? Doncs... vam contactar amb els voluntaris de la Caixa i els voluntaris de la Caixa van a buscar les furgonetes i van a buscar el menjar i el porten als menjadors. I qui paga la gasolina o el combustible? Bueno, doncs vam contactar amb Meroil i Meroil ens financia la gasolina. I el RAC ens ajuda amb temes tècnics i FIAC... I no vull seguir perquè segur que com que me'n deixaré, algú s'enfadarà amb mi i no vull seguir dir la llista exhaustiva. Doncs aquesta és la... I quina és la feina que portem als Rotaris? Doncs haver posat en contacte tota aquesta gent, organitzar això i coordinar tot aquest...
És un tema purament logístic. És una pena que no es conegui tot això.
Bueno, han sortit entrevistes, han sortit... I aquí estem, i això li agraeixo, no? I sí, de tant en tant, doncs, bueno, ens criden amb algú per explicar o perquè hi ha hagut una notícia relacionada amb el tema. En una població petita és molt més fàcil, perquè bueno, hi ha ciutats mitjanes que quan fan un sopar de gala, entre cometes, el sopar de Nadal, o sempre fem dos sopars més de festa, que és el sopar de Nadal i el sopar de canvi de president, que es fa perquè el de ser pas president, com diem nosaltres, no és cap mèrit. Cada any el canviem, eh? Vull dir que tothom acaba passant pel... És un servei més, de fet, no? Doncs al finals de juny es fa el canvi de president, no? I aquests dos sopars, que en els clubs de Barcelona doncs som els membres del club i uns quants amics, doncs en poblacions mitjanes està el todo la població. I el que no està en aquell sopar és que no és ningú a la comarca. I això és així. I això, aleshores, veiem com en ciutats petites o mitjanes, doncs quan entres a la primera rotonda tens una roda rotària enorme. Aquí a Barcelona tenim un monument a Rotary, que tothom ha passat, vamos, jo m'hi jugaré un cafè amb tots els aquí presents, que tots hi han passat centenars de vegades, i també m'hi jugaré un cafè que probablement no l'han vist, que està a la illa de la Diagonal. Hi ha un monument que està dedicat a Rotary Internacional. No?
On està? Per als nostres oients, perquè hi puguin passar,
sí,
mirar.
Sí, està en un dels passillos aquests que queda obert, a la planta baixa. Uh-huh. És el monument de les maletes, que la gent diu, sí, hi ha un monument allà amb unes maletes. Bueno, doncs aquell monument hi ha la roda Rotary, hi ha els noms dels clubs que hi havia en aquell moment i que van participar. Bé, és molt més difícil tenir visibilitat en una ciutat com Barcelona, que tenir visibilitat en una ciutat doncs, més mitjana. No? És un tema de competència d'organitzacions, si m'apuren. No?
Senyor David Ciudad o senyor Joan Elias, creuen que amb la situació actual del món requereix que hi hagin aquests clubs o caldria doncs, algunes estratègies més socials o que algun dia, l'altre dia teníem el president del Banc dels Aliments que ens anunciava que tant de bo ja no fes falta, no? Però potser amb els clubs Rotary és un altre plantejament.
No, per més que l'estat, diguéssim, del benestar sigui extens i ampli, si és que és així, sempre hi ha resquicis on la iniciativa o els acords privats poden trobar un camp d'actuació força important, i em sembla que els projectes que ha descrit l'Enric ho expliquen clarament, no? Hi ha moltes coses a fer, a ajudar, hi ha molts projectes possibles que, si no fos per aquestes iniciatives, que no canviaran el món i no arreglaran potser cap gran xifra, cap gran problema dels que podem tenir plantejats, però que, si no, es nota a faltar. I una societat que tingui associacions o agrupacions d'aquest estil i que facin aquesta funció és una societat rica i respectable. Tant de bo n'hi hagués més, no de Rotary, sinó d'altres. No?
Mm-hmm.
Senyor David, jo comparteixo l'opinió de Joan, o sigui, quan més activitat o iniciatives privades en el tema social, doncs molt millor. És evident que hi ha molta necessitat al nostre país i, bueno, és molt important. Jo me'n quedo que no coneixia el Club Rotary, sí que el coneixia, però la tasca social tan important que fan la desconeixia, i jo realment m'alegro i em sumo a totes les tasques i que jo personalment pugui ajudar, em sumo totalment.
Senyor Enric López Milà, antic president del Club Rotary de Barcelona Pedralbes i economista, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres per donar-nos llum a tot el que fan des d'aquest Club Rotary. Ara li faré una pregunta que no sé si, per acabar, no sé si és adequada o no, però si algun dels nostres oients diu jo a mi m'agradaria formar-ne part o a mi m'agradaria participar o donar inclús per alguns dels projectes que tiren endavant doncs aquestes persones que mereixen confiança, com caldria fer-ho?
Pues és una pregunta molt pertinent i li agraeixo. www.rcbp.org és la web del meu club i allà trobaran informació i com contactar amb nosaltres i, bueno, pues a partir d'aquí tota col·laboració és benvinguda i, bueno, si algú... De fet, abans, quan hem comentat com s'entra en el club, la forma tradicional és la que he explicat, però també tenim socis que han contactat amb nosaltres a través de la web. També hi ha altres xarxes socials que tenim, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, si algú està interessat, doncs, és avaluar que tingui realment el perfil adient per pertànyer, és a dir, que pugui no només tenir la voluntat de servei, sinó els mitjans per, com dèiem abans, contactes, experiència, etc., per formar-hi part, i encantats.
Repartim, doncs, www.rc de Rotary Club,
rc de Barcelona,
Barcelona Pedralbes, bp.com. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès per haver-me acollit.
I el convidem a l'Àgora a discutir sobre l'actualitat econòmica. Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fent aquest homenatge personal a Freddie Mercury, que avui fa 25 anys que moria i doncs, que ha estat una de les millors veus, sens dubte, que ha donat al pop rock del segle XX. Ara el recordem amb aquest Radio Gaga. I obrim així l'actualitat econòmica, perquè tenim molts temes sobre la taula, nacionals i internacionals. Si cas, comencem per la plana internacional i anirem apropant-nos cada vegada més, perquè Donald Trump retirarà els Estats Units del Tractat de Lliure Comerç del Pacífic. I no només això, sinó que, a més, el president electe doncs vol substituir, d'alguna manera, diu, la majoria dels tractats internacionals grupals per seguir treballant d'una manera més bilateral amb els governs. També una de les propostes de Trump és promoure les energies clàssiques, perquè, recordem-ho, Trump és un dels negacionistes del canvi climàtic i, per tant, reduiria les inversions en la producció d'energies renovables. Com veuen a nivell internacional i com ens pot afectar aquestes decisions, aquests primers passos ja encara no fets des de la Casa Blanca, abans d'arribar? Senyora Mercè Blanco, empresària, David Ciudad, empresari i persona vital. Senyor David Ciudad, geògraf, exdirector del 112, Joan Elias, economista, senyor Enric López Milà, president, antic de president del Club Rotary de Barcelona, Pedro Alves i economista. Com veuen aquesta postura i aquestes primeres direccions estratègiques de Trump?
Bueno, és una mica arriscat especular sobre el senyor Trump, perquè la veritat és que ha dit moltes coses, moltes de les coses són contradictòries, i quan mires els diferents anàlisis que han estat sortint sobre el seu programa econòmic, doncs les conclusions són de que això és difícil d'entendre o de treure conclusions per aquesta raó, no? Per aquesta contradicció. Ara sembla que està fent èmfasi en el tema dels tractats internacionals. L'argument és que la producció americana no es desplaci cap a altres països, com d'alguna manera ha passat en els últims temps. Tema que és una mica discutible, però certament sí que això, hi ha hagut una globalització que ha afectat les manufactures dels països desenvolupats, i això ha repercutit sobre la qualitat i la quantitat dels empleus de les classes mitjanes als països desenvolupats, i d'aquí ve aquest malestar, no? I el Trump és aquest l'argument que ha fet servir i que ha comprat una part important de l'opinió pública americana. Ho aconseguiran sense, és a dir, trencant una mica aquest esquema de negociació del comerç internacional? Bé, la veritat és que és aquest tractat el del Pacífic, que és el que ara està en qüestió, bé, tindria uns efectes importants, sobretot perquè probablement això faria que el pes de la Xina augmentés i que, en el fons, tampoc aconseguís massa l'objectiu de retornar producció en el país. De tota manera, ja dic, cal veure quina és l'alternativa. Començar a negociar acords bilaterals amb tots els països és molt complicat, és llarg, és farragós, de manera que podem pensar que l'afectació estarà en el comerç internacional en general, i hi ha un vincle entre el creixement del comerç internacional i el creixement de les economies mundials. Per tant, la perspectiva és una mica preocupant, certament, certament, en aquest sentit, no? Bueno, hi ha més coses, però...
Sobretot perquè jo crec que la seva política exterior serà afablir Europa. Jo crec que el gran rival econòmic és Europa i està escenificant, jo crec que el Trump ara de moment el que està escenificant, per mi el que més li interessa és la política interior. Tothom sabem que no pot fer molta política interior perquè són els estats són els que fan la política interior i ara solament li queda fer política exterior. I el que està fent són escenificacions que ja veurem després on arribaran. Però jo crec que la política exterior és afable a Europa.
Però el Tractat de Lliure Comerç del Pacífic també deixava Europa en una posició més dèbil. Per què no unir-se en aquesta part internacional, no?, i afablir Europa? És com un contradictori. Què els hi sembla?
Bueno, i buscar és arribar a acords, crec que evidentment cap a la Xina, és el marc que més li interessa, i a Rússia. És l'únic escenari que li interessa, ara ja veurem, perquè una cosa és el que ell va dir, també va dir a la seva campanya electoral, que aniria, intentaria imputar a Hillary Clinton, després ha tirat endarrere, també ha dit que faria un gran mur a Mèxic, ara de moment ja diu que no ho farà, ja veurem, ja veurem. Mm-hmm. És un home de moltes gesticulacions, això sí que ho sabem.
Vostès penseu que d'alguna manera ens deixa Europa en mans de Putin? Que en Putin el deixa com el que estarà vinculat amb els països àrabs? I llavors nosaltres ens està passant com un efecte dominó? O sigui, el que estic veient és lo del Brexit, que és superimportant, que lo del Brexit que ha passat en les ciutats importants d'Anglaterra eren pro-europees, i no obstant, el que és la part de les poblacions petites, agrícoles, que no obstant la Comunitat Europea els ajuda moltíssim, i ajuda moltíssim. Els han donat l'esquena, després està passant amb lo de França, veurem el que passa amb Itàlia. Llavors, d'alguna manera, a mi m'està donant la sensació que estem fent un canvi de tots els conceptes que teníem fins ara. Per què? Perquè la mateixa societat, d'alguna manera, ens està donant molt fort. Vull dir, el problema mateix del terrorisme, que no se'n parla, però que per mi jo crec que és vital. Crec jo, no ho sé, vosaltres què opineu?
Senyor López Milà, com veu aquestes noves estratègies de Trump?
Sí, jo estic bastant d'acord amb el que s'ha dit, especialment el que ha dit en Joan Elias, no? Jo tampoc m'atreveixo a fer pronòstics de lo que farà Donald Trump, perquè una cosa és fer les promeses electorals de caire populista que ha fet, i una altra cosa és passar de les muses al teatre, no? Ara, això sí, dona la sensació de que el seu enemic és Europa, el qual penso que és un error estratègic bastant, bastant important, no? Perquè ara pot semblar molt bo pels Estats Units fer una pinça entre Rússia i Estats Units per carregar-se Europa, però que no s'oblidi que entre Rússia i Xina també li poden fer la pinça als Estats Units. I això, bueno, doncs ja veurem què passarà, no? I respecte a l'actitud de la població...
I a més, Europa és un mercat molt important per als Estats Units.
Sí. A més, i això quedem de la reacció de la població. A veure, la gent... les preocupacions bàsiques de la gent és tenir el plat a taula, no ens enganyem. I un cop tens el plat a taula et pots preocupar d'altres coses.
quan molta gent té problemes per tenir el plat a taula, i perdonin que ho expressi d'una forma tan, tan vulgar i tan planera, la gent agafa por. I quan la gent agafa por, es converteix en massa. I la massa és imprevisible. I té tendència a acceptar els cants de sirena, que és, bueno, es digui Brexit, es digui Marine Le Pen, es digui Trump, es digui com es digui, no? I això és molt perillós. Però, clar, també hem d'analitzar una mica per què hem arribat aquí i quin és el remei de veritat per evitar-ho. O sigui, actuar en base a reaccions sempre és, crec jo, sempre és dolent, no? I, per tant, ara fer algun tractament de xoc per evitar aquestes derives populistes sense anar a l'arrel del problema, doncs penso que ens podria arribar a complicar més els problemes. No?
Perdó. Sempre ara estem amb el populisme d'extrema dreta, perquè hem plantejat, però recordem que el començament també vam tindre Grècia, en xifres, que és el populisme d'extrema esquerra. També vull dir que el populisme es dona a tots els costats, i estic totalment d'acord.
Sí, jo penso que el populisme es vesteix de qualsevol manera. No hi ha dretes i esquerres.
Sí, però ara clar, parlem ara del populisme del Brexit del Regne Unit, ara el Donald Trump, ara, bueno, ara Le Pen, dintre de 4 dies a França, però bueno, tot també es va iniciar, recordem-nos també del populisme a Grècia, i estic totalment d'acord que la gent el que vol és portar-se el plat a taula. I quan la gent té problemes per arribar a final de mes, apareix el populisme. Això sí, totalment d'acord.
Ah, bueno, no, jo sobre el tema d'Europa tinc una idea que és una mica potser diferent. I és que penso que Trump serà una gran oportunitat per a Europa. És una gran oportunitat. En el sentit de que, bueno, com saps...
A veure si ens alegra una mica, perquè últimament, des que va sortir elegit Trump...
No, jo he sigut professor d'integració europea molts anys, i a Europa ha tingut sempre un problema amb avançar com a unitat política, i sobretot com a unitat de defensa, que és el que acabaria de definir una unitat política, pel fet de que el domini d'Estats Units ha sigut molt gran i, en el fons, als Estats Units no li ha interessat mai que Europa fos un actor polític o de defensa internacional autènticament singular. I l'OTAN mateix el que ha fet ha sigut frenar qualsevol iniciativa de defensa europea. Si Trump fa el que diu i es fa com si es comença a retirar de l'OTAN i d'Europa, Europa haurà d'assumir aquesta realitat, haurà d'assumir el seu paper, i això pot donar un impuls a lo que és la idea europea, pot fer-la avançar políticament, sobretot ara que ja no hi ha els anglesos, que sempre són els que, bueno, els que trenquen una mica aquesta idea, no?
De fet, prova d'això va ser la reunió de tots els ministres estrangers,
sí,
una setmana més tard.
Cal veure si això serà així. Jo penso que això pot ser així. El que és molt complex avançar en aquesta línia. Però penso que hi ha una oportunitat aquí, que la s'aprofita o no, ja ho veurem.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs hem repassat una mica les estratègies, el posicionament d'aquest nou Estats Units amb aquest lideratge de Trump, que de fet ens té bastant a les palpentes perquè no acabem de treure'n l'aigua clara, però que ho hem d'anar seguint. I ara ens apropem una mica més a casa nostra, perquè Montoro confirma que el 2017 hi haurà retallades de 5.000 milions d'euros, que de fet és el dèficit que hem d'establir, el nivell de dèficit per complir amb Europa. I algunes propostes comencen a sortir. La proposta també del govern espanyol per garantir les pensions és pagar una part des de la Seguretat Social, finançada a través dels pressupostos, i també treballar, doncs, fer que la població més gran, doncs, treballi més anys i complementi amb una pensió reduïda. això, evidentment, no compleix amb tots els 5.000 milions d'euros que hauríem de reduir, però comença a apuntar maneres.
Quedes l'allargament de l'edat de jubilació, que va ser una proposta ja d'en Zapatero, que, vull dir, que ja comencem de fa temps, aquest tema. Ara jo, el que és, per mi és, crec que hi ha un tema que ningú posa fil a l'agulla, o sí que es pot, però no de la manera, que és el frau fiscal. Frau fiscal...
De fet, avui han sortit algunes mesures, però són unes mesures...
Bueno, però el frau fiscal avui, jo sempre faig... Insist en aquest tema, home, són, no sé, vosaltres que sou economistes, no sé si està a Espanya, l'estat espanyol està entre 64 i 66 mil milions, i a Catalunya 16.000, vull dir que són molts, molts, molts calés que segurament si haguessin lluitat contra el frau fiscal, moltes de les retallades no s'haguessin tingut que fer. Aquest, per mi és un tema molt important. Aquest.
Senyor Elias.
A veure, no, és que has dit moltes coses, l'ajust pressupostari, que es farà no només amb retallades, sinó, sembla ser, que amb augments d'impostos, no a l'IVA, no a l'impost de la renda, però sí que volen collar més a les empreses, sembla ser que, sobretot també, les petites i mitjanes empreses, via frau, també, diuen, passa que això del frau es diu cada any, tampoc ens enganyem, i bueno, potser millora una mica. Espanya és el país que, o dels països d'Europa que menys recapta d'IVA en proporció al PIB i en proporció als tipus. És a dir, hi ha un nivell de frau important.
Sí, que és l'acord d'economia europea.
Sí, sí.
No, és molt, clar. Molt greu, això. Molt greu.
Clar, això és una cosa. Després el tema de les pensions, no? Les pensions, que tots sabem des de fa molts anys, per no dir des de fa moltes dècades, que és un sistema que tendeix al dèficit. Perquè la demografia és la que és, i això només es va canviar una mica els anys que van entrar tants immigrants, i això el que va passar és que es va ajornar el problema, però el dèficit el tenim aquí, i els polítics van arrossegant-se o aguantant tant com poden prendre les mesures, però les mesures fa molts anys que s'han de prendre i que es prendran a última hora i a últim moment, però que no hi ha més remei, perquè és que el sistema és deficitari. Aleshores, o s'augmenta la recaptació o es frena la despesa o es canvia alguna cosa d'aquestes, però alguna cosa s'ha de fer i esperem que es faci alguna cosa raonable. Bueno, i més coses, que...
No, digui.
No, era això, no? Perquè després s'estan discutint diverses coses. Avui hi ha hagut una reunió entre el govern i els sindicats.
Sí, el salari mínim...
El salari mínim...
A 1.000 euros. Augmentar-lo a 1.000 euros.
Bueno, aquesta també és una d'aquestes mesures també que políticament sembla ser que és molt lluïda, que a la pràctica no està gens clara quins efectes pot tenir, o si tindria efectes positius, no està gens clar. I, bueno, tenim una pila de coses aquí.
Senyora Blanco.
Sí, jo també estic pensant en tot això i penso que les petites i mitjanes empreses són les que realment no tenen sortida. O sigui, aquestes realment paguen, I aquestes, llavors, si els estem carregant més, llavors em dóna la sensació, en aquest moment estic pensant en aquestes empreses multinacionals que estan aquí, que estan a Irlanda, que fan... Llavors aquí, a veritat, hauria que ser café para todos, Perquè és així, Vull dir, sempre som els mateixos, Llavors, crec que ja n'hi ha prou.
Senyor Enric López Milà, molt breu, perquè tenim un minutet.
Sí, cal, pel tema de pensions, per exemple, cal un replantejament molt, molt profund del tema. Dir que han d'anar a càrrec de pressupostos, penso que és una simplificació, serà una de les coses, però també s'haurà de replantejar el tema de com es distribueix el treball i com es distribueix la riquesa. I aquí és on està el quid de la qüestió, no? O sigui, tenim feina per rato, sí.
Doncs continuarem aquesta feina dijous vinent, com sempre, aquí al Plusvàlua. Moltes gràcies, senyora Mercè Blanco, David Ciudad, Joan Elias, Enric López Milà, per haver-nos acompanyat en aquesta actualitat que sempre ens sobrepassa, perquè hi ha tants temes, tantes coses a comentar. Com sempre, agraïm el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez del Control Tècnic i qui us parla, Carla Gràcia. Ens retrobem la setmana vinent amb tants o més temes.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.